Les 4 us parla Mercè Roura. El Parlament ha d'aprovar aquesta setmana el tercer i l'últim suplement de crèdit de 469 milions d'euros que els comuns i el govern han tancat. Els ecosocialistes emplacen el govern a complir els acords ara que ja tindrà eines per fer-ho. Escoltem el portaveu parlamentari David Cid.
El que nosaltres voldrem és que durant aquest 2025 el govern català compleixi, insisteixo, té les eines, té els recursos i ara el govern català el que ha de fer és executar i complir especialment amb habitatge, complir en serveis públics i, evidentment, complir en transport públic. Això és el que li exigirem a partir d'ara.
I després d'anys d'obres, avui finalment s'ha inaugurat la nova comissaria de Manlleu. Eloi Rubió, Ràdio Manlleu.
Després d'anys de reivindicacions i obres, la nova comissaria de Manlleu ha estat inaugurada aquest matí per la consellera Núria Parlon. Parlon ha destacat que la nova comissaria és molt merescuda per continuar fent polítiques públiques de seguretat.
Més que merescuda aquesta nova comissaria, aquest nou espai, per continuar fent de la política pública de seguretat una política pública fonamental que ajuda a millorar les relacions de convivència, a cohesionar i sobretot a garantir el compliment d'un marc de drets i deures que interpel·len a totes les persones, no?
La nova comissaria de la policia local està ubicada en un edifici de nova construcció a l'Avinguda Puigmal 199.
Més qüestions. La Fiscalia Superior de Catalunya suposa l'indult de l'expresidenta del Parlament i exconsellera de Cultura, Laura Borràs. Està condemnada, recordem-ho, 4 anys i mig de presó i a 13 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental. D'aquesta manera, el Ministeri Públic suposa la petició d'indult parcial que va fer el mateix Tribunal Sancionador al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a la petició d'indult total feta per l'escriptora Margarida Aritzeta. De moment, el Tribunal ha suspès l'ingrés a la presó mentre el govern decideix sobre l'indult. I a Lleida obre a partir d'avui el dispositiu d'acollida a persones estrangeres arribades per la campanya agrària amb la previsió de tornar a rebre al voltant d'un miler d'usuaris. L'equipament, situat al nou pavelló 3 de la Fira de Lleida, està preparat per acollir 100 persones sense contractar de treball, ja sigui perquè no tenen comunicació autoadministrativa, volem dir, per poder fer-ho, o si la tenen perquè no disposen d'una expectativa clara laboral i tenen un alt risc de dormir al carrer. Nil Moliner, The Tyets, Els Catarres, Su i Salvador Sobral són algunes de les propostes que donaran forma a la 14a edició del Festival Petits Camaleons a Sant Cugat. La cita se celebrarà del 2 al 5 d'octubre. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas. I de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 2 de juny, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, tenim una colla de núvols a hores d'ara escampats per Catalunya, però més de la meitat del territori del país té núvols molt inactius. Per tant, molta fressa i poca endreça al llarg de les properes hores. Només a les comarques de Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i especialment al Pirineu Lleidatà, s'hi espera alguna pluja que al llarg d'aquest matí, de fet, ja anà caient i que a les immediates hores continuarà caient de forma intermitent. A la resta del país, per tant, gran part de la costa, del prelitoral, comarques de Girona, Catalunya Central, com a molt, anirem tenint algunes gotellades de fang. Al llarg del vespre, sobretot, noves tempestes que hi haurà a l'Aragó arribaran a afectar les comarques de Ponent. Alguna d'aquestes tamborinades serà intensa, amb vent fort i amb calamar-se. I la temperatura, que està baixant respecte als últims dies, però fa de mal dir, perquè a hores d'ara encara la xafogó és molt evident. En vista el dimarts, situació tranquil·la, alguns núvols passatgers, de moment sense pluja, i la temperatura, el dimarts, no afluixa. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem dels allotjaments rurals de la província de Barcelona, perquè són els que han registrat més ocupació d'Espanya durant els caps de setmana del 2024. En parlarem amb Ana Maria Sánchez, que és cap de màrqueting turístic de la Diva. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva dels dilluns. A partir de les 5 coneixerem la Fundació Espanin de la mà d'Eva Gallarre, gerent d'aquesta mateixa fundació. Continuarem amb ciència per saber per què Catalunya registra l'extinció local de papallones més gran des que se'n té registre. Ens ho explicaran des del Prat. I acabarem amb cultura i el grup Golconda, que ens presentarà el seu segon disc. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. En Robès i la Papona són els gegants vells de la ciutat i han fet 175 anys en una celebració que va lligada també a l'aniversari d'en Ramonet i la Ramassenda, que són els gegants nous que han celebrat el seu 75è aniversari, ja que van ser creats per commemorar el centenari dels primers. En ambdós casos es tracta d'una fita única que demostra la gran tradició gegantera de la ciutat. Els geganters de Terrassa van preparar un cap de setmana de celebració que va començar divendres amb la representació teatral Robesa i Papona, dos vells ben vius, sobre la creació dels gegants vells a càrrec de la companyia Coronaca. Dissabte va ser el torn de la cercavila commemorativa dels 175 anys dels gegants vells i de la 13a diada Antoni Massaguer, amb la participació d'altres colles convidades, també centenàries, com és el cas de Capellades, Les Fonts, Reus, Tarragona i Vilafranca del Penedès. La trobada i la cercavila van finalitzar amb una ballada final a la plaça Vella. Els gegants vells, Obes i Papones, són molt més que figures de cartó i fusta. Són l'embrió de la cultura popular terrassenca. Per celebrar aquesta efemèride, també s'han restaurat els caps i mans originals dels gegants nous i s'han estrenat nous vestits per a totes dues parelles de gegants que sumen entre vells i nous 500 espelmes per bufar.
Gràcies, Sergi. I ara anem a la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell encara dura la ressaca després que el Centre d'Esports Sabadell hagi pujat a Primera Federació. La rua per celebrar aquesta fita començarà a partir de les 7 del vespre al Temple, a la Nova Creu Alta. L'autocar que durà l'equip arlequinat arrencarà a l'estadi, baixarà per l'avinguda Lluís Companys, la plaça Creu Alta, via Massaguer, i arribarà a Sant Roc, a l'Ajuntament, on estan previstos uns parlaments cap a les 8 del vespre. Tot després que l'equip de David Movilla hagi aconseguit tornar a Primera Federació. L'ascens es va assolir ahir amb l'empat a 0 en la tornada de la final del play-off al camp de l'UCAM, a Múrcia. Així s'expressava l'Urri, un dels integrants.
Ha estat el més gran que m'ha passat a la meva carrera. Vull dir, el dia d'avui, tot el cap de setmana nerviós, però amb unes ganes boges de que arribés el dia i de treballar 10 mesos o 11, no sé ni quan, amb lesions pel mig, amb mil històries que hi han hagut aquest any, per aquest moment tan gran.
I és que la nit està molt llarga a la ciutat. Milers de sabadellencs es van aplegar a la plaça de l'Argú per seguir el partit amb la pantalla gegant i després ho van gaudir pels principals carrers de la ciutat, així com també a les fonts, ja que alguns s'hi van banyar.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Catalunya en Comú acusa a l'alcalde Xavier García Albiol de fer polítiques de pa i circ per tapar les seves vergonyes en el Consell Nacional del Partit que va tenir lloc aquest dissabte al Centre Cívic de la Salut. L'acte ha comptat amb la presència del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, les coordinadores nacionals Candela López i Gemma Tarafa i la presidenta del grup municipal Badalona en Comú, Aida Llaurador. La pròpia Llaurador creu que iniciatives com l'arbre de Nadal gegant, els tardeos massius o les polèmiques mediàtiques busquen desviar l'atenció dels problemes reals de la ciutat.
El que tapa realment és el desmantellament dels serveis socials, del servei d'informació i atenció a les dones, tapa el tancament de l'únic alberg de persones sense llar que teníem a Badalona i tapa els índexs de delinqüència també amb l'anunci de ser la ciutat d'Espanya que tindrà més càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial.
En la mateixa línia, la coordinadora nacional dels comuns, Candela López, va justificar l'elecció de Badalona com a seu del Consell Nacional dels Comuns per donar resposta a les polítiques del viol.
Un projecte que en realitat representa un assaig de les pitjors polítiques de la dreta i de l'extrema dreta. Un govern que criminalitza els més vulnerables, que atia els discursos d'odi i que no ofereix cap política efectiva per donar respostes als problemes reals dels seus veïns i veïnes.
Els comuns van abordar altres qüestions com el paper decisiu de la seva formació en el full de ruta del govern de la Generalitat i van treure pit del seu lideratge en matèria d'habitatge. També van exigir la suspensió de l'acord comercial entre la Unió Europea i Israel, així com la retirada de l'ambaixador espanyol a Tel Aviv en resposta al que van qualificar de genocidi perpetrant pel govern de Netanyahu.
Gràcies, Anna, i ara anem fins al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament del Prat ha traslladat la seva indignació amb la manca d'accessibilitat de l'estació amb el director de Rodalies. Ha estat la primera trobada des de l'inici de les obres de millora que van arrencar el passat mes d'abril i que encara s'allargaran fins a finals d'any. En aquest sentit, l'alcaldessa Alba Bou ha reclamat garanties per a aquelles persones que tenen problemes de mobilitat.
Ens preocupa, evidentment, molt les persones que directament han de renunciar al servei de Rodalies, que són les persones que tenen més dificultat de mobilitat i que van amb cadira de rodes i, per tant, els seus desplaçaments amb Rodalies, si no hi ha ascensor, si no hi ha garantia de que l'ascensor funcioni tant de pujada com de baixada, no es pot donar. No? I el que ens han explicat els responsables és que hi ha un servei que cada vegada que hi hagi una situació com aquesta, que és del servei de Rodalies, hi ha un servei que fins i tot contractant un taxi fins la propera estació adaptada.
I és que ara com ara l'única opció accessible són els ascensors, dels quals només funciona un per via i sentit. Segons Bou, a més, hi ha el compromís de reparació en un termini de 4 hores. Tot plegat mentre ja s'han retirat les escales mecàniques per instal·lar unes de noves. Al marge del manteniment de l'estació, l'alcaldessa també ha traslladat els continus retards al servei de Rodalies i ha reclamat que els trens de la línia R2 Sud també s'aturin al Prat.
Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Santandrés, bona tarda.
Bona tarda, gairebé 12 hores de fira amb un complet programa als estands i també tallers participatius amb activitats per totes les edats. Això és el que va ser el VidaFest, la primera fira de benestar integral organitzada per Comerç Castellà, que va tancar les seves portes al vespre de diumenge. L'organització calcula que per l'espai Tolrà hi van passar unes 800 persones, algunes vingudes de Manresa, Blanes i fins i tot Sant Feliu de Guíxols. Així de contenta es mostrava Débora Portillo, presidenta de Comerç Castellà, a l'inici de la fira.
Doncs molt bé, estem molt contents perquè a primera hora ja ha vingut gent a fer el taller de grafologia, ara tenim el taller del bons i està ple, la veritat que una acceptació molt bona, no? O sigui, desperta molt interès i la gent és com que tenen el seu espai, estan trobant un espai on poder explicar què fan els seus centres. Està molt bé, la veritat que estem gaudint des de primera hora.
Fora de l'espai Tolrà es va celebrar un taller infantil de bastons i també una festa Holi, organitzada per Bruna Burger, amb coreografies d'Or Solution Site Academy, i la fira va acabar amb un taller de Riso Experiència a càrrec d'Adela García.
Gràcies, Albert, i acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Mireia Puente, bona tarda.
Bona tarda. Més de 300 jugadors i jugadores d'escacs de Sant Cugat de 22 escoles i instituts s'han reunit aquest diumenge al pavelló de la Guinardera en la segona edició del torneig organitzat pel Club d'Escacs Dos Torres Sant Cugat. La competició és la que reuneix més escaquistes de Catalunya amb la participació d'una sola ciutat amb 71 equips. L'entitat santcugatenca, amb gairebé 2 anys d'existència, continua potenciant i fomentant aquest esport a casa nostra. Ramon Puigneró és el president del Club Dos Torres.
Per nosaltres doncs, és un somni, no? Quan vam crear el club fa poc més d'un any i mig, doncs, que hi hagués aquesta afició dels escacs de Sant Cugat, no? I la veritat és que és un motiu d'orgull, doncs, que les famílies de Sant Cugat hagin respost d'aquesta manera perquè els seus fills, no? un dia 1 de juny, no? Doncs, en lloc d'anar a la platja, doncs, puguin venir aquí a jugar als escacs.
Els jugadors i jugadores han gaudit d'una gran matinal plena d'escacs en un ambient molt familiar.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Els allotjaments rurals de la província de Barcelona van registrar els caps de setmana del 2024 l'ocupació mitjana més alta d'Espanya amb un 58%. Són dades del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona i que ara tractarem amb la seva titular i la nostra companya Júlia Ramon. Bona tarda.
Bona tarda. Sí, els allotjaments rurals de la província de Barcelona han registrat concretament una ocupació mitjana del 58% durant els caps de setmana del 2024, un percentatge molt per sobre de la mitjana estatal, que ha estat del 37%. Segons aquest informe de la Diputació de Barcelona, l'activitat preferida d'aquest perfil de turista és provar la gastronomia local. I ara ens en parlarà l'Anna Maria Sánchez, cap de l'Oficina de Màrqueting Turístic de la Diputació. Molt bona tarda, Anna Maria.
Hola, bona tarda.
A què atribuïu aquestes bones dades? Com s'explica que els allotjaments rurals de la província de Barcelona siguin líders a tota Espanya?
Bé, doncs nosaltres tenim una cosa molt beneficiosa en el nostre territori, és que el client el tenim molt a prop. Realment, doncs, la gent té moltes ganes de passar aquests caps de setmana, aquestes petites escapades a prop de casa seva, i nosaltres tenim un mercat molt interessant a la pròpia ciutat de Barcelona, tota l'àrea metropolitana, amb un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que desitgen escapar-se a la natura. Ja ho vam gaudir en els pitjors moments de fa un parell d'anys, no?, quan ens costava molt de sortir i vam poder descobrir, doncs, molt a prop de casa tenim paisatges fantàstics, i jo crec, doncs, que part del nostre èxit és saber acollir aquest visitant amb molt de carinyo, oferir-li una experiència molt sostenible i molt responsable i que gaudeixi molt tot el que estan vivint a casa nostra.
Per tant, sobretot és un turista local, no? Vull dir, del territori.
Sí, sobretot el nostre turista és un turista de proximitat, de l'àrea de Catalunya, principalment. Després del nostre client ja següent, doncs, ja seria a l'àrea de Madrid. I a poc anem creixent en tot el que és el turisme més internacional que visita les comarques de Barcelona. Però sí, encara és molt client de proximitat.
Mm-hmm. Després entrarem més en el perfil de turista, no?, que visite, doncs, els pobles de la província de Barcelona. Però aquest èxit, no?, de registrar aquests nivells d'ocupació tan elevats i sobretot per sobre de la mitjana estatal, és un fet inèdit d'aquest any o ja s'havia assolit altres vegades anteriorment?
Doncs és la primera vegada que tenim aquests nivells d'ocupació tan i tan alts. Val a dir que hi ha hagut un grau de professionalització de totes les cases de turisme rural i de millora de l'experiència de les cases de turisme rural que tenim a les comarques de Barcelona força elevat. Ja veníem d'un increment de visites, no?, i d'interès de tots els nostres ciutadans per fer turisme rural. I diguem que aquest 2024, aquesta tendència que era molt alcista, doncs s'ha mantingut, no?, la gent de ja fer turisme rural, però ja no és aquelles ganes de sortir, diguem, més importants, no?, que teníem en altre moment. S'ha estabilitzat aquest creixement, el que és perfecte perquè vol dir que ens estem anant cap a tipologies més sostenibles, però el que estem veient també és que les cases de turisme rural comencen a acollir un altre tipus de client, no només la gent que vol unes escapades familiars de cap de setmana, sinó que també s'estan començant a obrir, doncs, cases de turisme rural que treballen en tema de tallers o que estan treballant temes d'artesania o que fan escapades de retirs, de benestar o fins i tot de casaments o d'empresa. Algunes cases estan començant a estar molt buscades per tot el que són petits incentius, reunions d'empresa, que estiguin a prop de Barcelona però que puguin oferir, doncs, aquestes corporacions, no?, o aquests grups d'empresaris i empresàries la possibilitat de desconnectar i de concentrar-se.
Exactament, no? Perquè segons aquest informe la gastronomia és l'activitat preferida del turista, doncs, que va a allotjaments rurals de la província de Barcelona, però com comentava vostè ara, doncs, hi ha moltes més activitats, no?, molts més atractius que poden fer aquest efecte crida. Al final, aquesta desconnexió, aquest espai natural, aquest silenci, aquesta calma, doncs, si no és en un allotjament més rural, no?, en una zona, doncs, menys poblada i més tranquil·la, no ho trobes tot això.
I tant, la veritat és que el que trobem, sobretot en quan fem l'anàlisi de qui visita les cases de turisme rural de la província de Barcelona, veiem gent que vol desconnectar per tornar a connectar, no? Que és una mica també la campanya.
El tòpics, no?
Desenvolupant ara mateix, no? El que volem és anar relativament a prop, no estar moltes hores en el cotxe o en el transport públic, però gaudir d'un paisatge totalment diferent que ens baixi les revolucions, no? Que ens faci estar amb una miqueta de calma i que ens permeti gaudir, doncs, dels jocs en família, de recuperar aquests moments de treure una cadira a la fresca i de xerrar, de gaudir del cel, de gaudir de la natura, i això és el que ens està demanant, no només les famílies, sinó també les empreses, i estem veient també que la gent desitja casar-se en aquests entorns rurals i estan fent-se casaments o celebracions en espais fantàstics també molt a prop. Això vol dir, doncs, que les nostres cases també es reinventen, es professionalitzen, i tal com us dèiem en l'estudi, la gastronomia és un element principal, i tot el que pot ser vincular-ho a la gastronomia local, als restaurants, als productes de la terra, a les festes, no?, totes les festivitats, les setmanes gastronòmiques que es fan arreu del nostre territori, doncs és una excusa perfecta, no?, gaudir d'aquestes festes i dormir en un entorn de silenci i de natura.
Ara li faré fer un rànquing, no s'assusti. No s'assusti. Però són dues preguntes que li volia fer i mira, em va molt bé fer-les les dues juntes. La primera, quins municipis se situen en aquest podi? Vull dir, al final, quan estem parlant, no, de allotjaments o poblacions rurals de la província de Barcelona, quines serien les tres ciutats, doncs, predilectes, on hi va més gent, no? I després, pel que comentàvem ara, la gastronomia, fires, productes, no?, locals, quins són els tres productes locals més reclamats, no?, pel turisme?
Doncs el pòdium se l'emporta Berguedà, la veritat és que...
Llàstima, el Vallès Occidental no rasquem res, o...?
No, malauradament no. Us dic el podi i després, si vols, comentem una miqueta el cas de la vostra comarca. La comarca que té més visitants al nostre territori, també la que té major nombre d'establiments i de places és el Berguedà, i ens trobem als municipis de Casserres i de Sagàs, que serien a l'1 i 2 en els municipis que tenen més establiments i més places, no? El Berguedà és la nostra porta cap al Pirineu i realment és on diguem, els nostres turistes se senten més a la natura, més envoltats de la natura, tot i que tenim comarques com Anoia, com Osona, que serien les següents en nombre d'establiments i de places, en pujar a la Morista, que també tenen realment uns establiments molt bonics i on tens aquest entorn de desconnexió. Però si anem una miqueta més a prop, per exemple, el Subirats, que és l'Alt Penedès, que acabaria aquest rànquing dels 5 primers, amb 13 establiments i amb 93 places, doncs és un municipi que està realment molt a prop de Barcelona, que està a l'Alt Penedès, que no té aquest entorn de muntanya, sinó que té aquest entorn de vinya, que també és una possibilitat molt interessant de poder fer. És a dir, de vegades ens imaginem que el turisme rural ha de ser per força a la muntanya i, en canvi, tenim experiències molt boniques, doncs, tant el que és a Osona, com l'Alt Penedès, com el Bages, com fins i tot el Maresme. Malauradament, el Vallès Occidental no. Som la comarca, el Vallès Occidental, amb el nombre més petit de cases de turisme rural.
Vaja.
Tenim només 4 establiments i 39 places, però això no vol dir que no s'hi pugui gaudir i que podem fer activitats de turisme rural aprofitant-nos que l'allotjament el tenim a les comarques veïnes. I és que tant a Vallès Occidental com al Moianès com al Bages, no?, les comarques amb les que estem compartint frontera, doncs són comarques que tenen un gran nombre d'aquests establiments i sabem que els nostres visitants de turisme rural són molt actius, tenen moltes ganes de visitar, de conèixer tot el que hi ha, per tant no els hi fa mandra agafar el cotxe i canviar-se de comarca. Per tant, tot i que els tinguem allotjats en altres comarques que no són del Vallès Occidental, estic segura que trobaran a la nostra comarca, perquè també des de Diputació és la nostra comarca, doncs trobaran aquí al Vallès Occidental propostes molt bones per fer de gastronomia, de natura, de modernisme, de cultura, segur.
I tant que sí, només cal que vinguin perquè estem infravalorats, eh? Aquí són moltes coses.
Abans, i tant que sí.
Abans comentava el tema places. Crec que, si no m'he descomptat, n'hi ha unes 6.000 d'allotjaments rurals que estan distribuïdes entre uns 700 establiments. En vista que aquest any hem fet un rècord, no?, i l'ocupació, doncs, va creixent, sobretot els caps de setmana, no sé si ara mateix estan quedant curtes, si hi ha la previsió de fer-ne més, una mica com està aquest equilibri entre l'oferta i la demanda.
Jo crec que encara tenim marge per omplir les cases, sobretot entre setmana. És a dir, tenim un volum força important de cases pel nostre territori, estan realment ben gestionades i molt ben decorades, realment hi ha experiències magnífiques en aquestes cases, però sobretot, com l'estudi ens demostra, s'ocupen durant els caps de setmana, durant els ponts, la Setmana Santa, l'estiu, però durant la resta de l'any i durant la resta de la setmana encara tenim molts elements d'encara de dinamització per ocupar aquestes cases, que al final el que ens permeten aquestes cases és arrelar llocs de treball en el territori, no? Convidar la gent a gaudir del nostre territori i que visitin aquestes cases, al final també és que vagin als nostres restaurants, als museus, que comprin a la botiga local, per tant és un element de dinamització econòmica. Des de Diputació de Barcelona volem convidar també els propietaris i propietàries de les cases a treballar conjuntament, en el nostre cas amb el Cercle de Turisme o amb les diferents plataformes que els oferim des de Diputació de Barcelona, també en temes de sostenibilitat i també en temes de treball conjunt a nivell comarcal, i sempre fixant-nos, no, en què és el que necessita aquest client i com ho treballa, però creiem que hi ha moltes oportunitats per omplir també durant la resta de la setmana i durant la resta de l'any, i volem ajudar a que aquest turisme rural sigui realment un motor econòmic per cadascuna de les comarques que el tenen.
Perquè la mitjana de l'ocupació és del 58%, però imagino que hi haurà uns caps de setmana més potents que uns altres, no? Sent els líders la Setmana Santa i l'estiu, potser.
Exacte, sí, sí. I no només això, ahir justament que teníem una jornada de turisme rural amb tot empreses de les comarques de Barcelona i ens plantejàvem, no, quins són els principals reptes. Algunes cases ens veien la importància de combinar també els esdeveniments esportius i ens deien cada cop que hi ha una cursa de bicicleta o que hi ha un esdeveniment senderista o una trail per algun punt del nostre territori, les cases de turisme rural s'omplen. Quan hi ha això, una festivitat, una festa major, una activitat d'àmbit cultural, les cases de turisme rural també se'ns omplen. I ens deia, anem a treballar també per generar esdeveniments, no massius, però sí esdeveniments que tinguin a veure amb la nostra identitat, amb la nostra cultura, i que també ens omplin aquestes cases de turisme rural fora d'aquests moments on tots intentem sortir d'escapada i de pont. I creiem que aquí tenim una molt bona oportunitat perquè, com deia a l'inici de la conversa, tenim el client molt a prop i aquest client de Barcelona té moltes, moltes ganes de sortir.
Perfecte, doncs Ana Maria Sánchez, cap de l'Oficina de Màrqueting Turístic de la Diputació de Barcelona, moltes gràcies per haver fet aquesta radiografia del turisme rural aquí a la província de Barcelona.
Moltes gràcies, us convidem a visitar la nostra web de Barcelona és molt més per qualsevol altra informació i ens teniu a la vostra disposició per ajudar a desenvolupar el Vallès Occidental igual que tota la resta de comarques.
Ah, així m'agrada. Molt bé, merci.
A vosaltres, fins aviat.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Prenem.
Tall que fas d'arrel és net i no fa.
A la tarda no et desconnectis. Connectat.
Quarts de 5 de la tarda, és temps per parlar d'esports al Connectats, perquè és dilluns i perquè és aquesta hora que ho fem habitualment. Saludem els nostres tertulians, Joan Riera, entrenador, el tenim avui via telefònica. Joan, molt bona tarda.
Tarda loquinada per tothom.
Després ens ho expliques, tot això, que necessitem desxifrar aquests enigmes que planteges. Saludem a Sergi Estapé, periodista, ens acompanya des de Terrassa, el nostre company. Avui ha sortit de la banqueta per substituir Miqui Romagosa. Què tal, Sergi?
Hola, bona tarda. Doncs, bon símil, bon símil.
Sí, clar. I ara hem de saludar, a veure si està despert, el Raül Chao, que és periodista i habitualment es troba a Sabadell. Raül.
Bona tarda.
Ah, bona tarda.
Estem desperts. Hem dormit molt poc, molt sí. poc, perquè ha sigut un viatge llarg de tornar a Múrcia, però ha sigut un viatge molt, però que molt feliç.
Ja m'ho imagino. Jo ahir veient al final del partit amb aquella invasió de seguidors al camp de...
Surto a la tele,
De la condomina. Pues vaig estar buscant, no et vaig trobar. No. Dic, no trobo el Raül. Ja li preguntaré. Sí, va sortir.
Amb Morcillo, només saltava, vaig anar per Morcillo i estava plorant allà i vaig anar a abraçar-lo i vaig sortir. Em van gravar a Sport 3, m'han gravat. Però bueno, molt content perquè va ser un partit molt petit, perquè sobretot la primera part, però després en la segona part vam veure un Sabadell que va ser l'amo i senyor del partit i que Gianni no va haver de parar gaire coses.
O sigui, el Sabadell li va anar perfecte al partit d'anada que es va disputar la setmana abans a la nova Creu Alta. Allà va fer la feina, però quedava sentenciat. I el partit d'ahir a la tarda a la Condomina, la veritat és que ho va deixar bastant clar. Un partit que va acabar sense gols, el Sabadell va fer el seu partit i el que potser va estranyar una mica és que l'UCAM, un equip que aspira a pujar de categoria, fes el partit que va fer a casa, no?
Sí, jo sobretot m'esperava que l'UCAM fos, els primers 15 minuts, fos un atac i gol com va ser. Passa que ells no van poder materialitzar les dues ocasions que van tenir i després a partir d'allà no vaig veure Gianni aturant grans ocasions o no van patir més, sinó va ser més un patiment pel fet del que t'estaves jugant, perquè a la primera part sí que deies, ostres, necessitem un canvi de xip, perquè si el Sabadell fa el mateix pla de partit que la primera part, el més normal és que acabis perdent, però la segona part des del bon començament es va sortir d'una manera totalment diferent, vam veure un Sabadell en pilota, buscant les esquenes dels centrals, vam tenir l'ocasió de Sergi Segura, l'ocasió de Cortés, l'ocasió de Peque, el travesser de Peque, el gol anul·lat de Rubén, és a dir, el Sabadell, la segona part del Sabadell és perquè es marxés amb un o dos gols a segur. Uh-huh. I que el Sabadell va lluitar contra tot i tot, perquè és a dir, l'arbitratge que va patir va ser nefast, és a dir, la primera part va haver un penal a Rubén clamorós, van haver-hi dues entrades per darrere vermelles molt clares, és a dir, l'àrbitre va intentar ser el jugador número 12 de l'equip local, però no va poder, i 13 minuts d'afegit que, bueno, que va ser gairebé perquè
el Caixa Central
ens vam espantar molt, perquè els jugadors es van espantar també molt, li van posar la posició de seguretat i ens van cagar, i després a la primera que va rematar amb el cap es va tornar una mica, no sé si va marejar una cosa d'aquestes i van demanar el canvi i entre una cosa, el refresquito, no?, aquest per la intensitat de la calor que feia a Múrcia, va haver-hi 13 minuts de... T'has d'escomptar que al final van ser 14.
Sí, va ser molt, molt estrany aquest canvi del temps afegit, però vaja, fantàstic, ja tenim el Sabadell a la primera federació i avui festa. Deixa'm que li pregunti al Joan Riera. Joan, vas poder veure el partit?
Sí, vaig veure la segona part.
I què tal?
El Sabadell sèrio, molt treballat a nivell consistent, a nivell tàctic, l'entrenador va fer una bona feina, els jugadors van col·laborar amb aquesta bona feina, però el company deia dels penals. Efectivament, el Sabadell no va tenir sort amb els penals aquesta eliminatòria, a casa i a fora. A casa va ser un penal claríssim, de llibre no, de jutjat. Mm. Però vull dir que em va agradar molt el Sabadell, molt, molt sèrio, i un equip molt ben treballat en el camp. Tenia els peus a terra, molt ben posats.
Molt bé. Sergi, tu no vas veure el partit, no? Estaries treballant, no? Fent feina?
No, en aquella hora ja havíem acabat la feina al fur d'hoquei, ja podíem dedicar-nos a veure partits. També vaig veure una estona del Badalona Girona B, perquè hi ha un equip d'aquí Terrassa que està pendent de si puja un equip català per mantenir-se, que és el Sant Cristòfol la Tercera. I bé, sí, vaig veure una estona. Bé, el Sabadell és el que m'esperava des de que té aquest entrenador, no? Un equip sobretot molt sòlid, més sòlid o més competitiu que bon joc, per mi, és la meva opinió, òbviament. I bé, m'alegro perquè tinc bons companys, Toni Padilla, Joan Barberà, són sabadellencs de pro.
Els has felicitat ja?
No, però m'alegro sobretot perquè el Terrassa l'any que ve tindrà un rival menys per intentar pujar i estar al play-off. I el Sabadell sempre, clar, òbviament, doncs és un rival. Tot i que aquesta rivalitat Terrassa-Sabadell en futbol és menys del que... Perquè hem coincidit poquíssim. Són dos equips que han coincidit poquíssim i se l'ha titllat sempre com una gran rivalitat. Jo crec que és més una rivalitat de ciutats que futbolística, perquè, en definitiva, ja et dic, hem coincidit molt poques vegades els dos equips durant tota la seva història. Però bé, jo sempre que pujo un equip català, doncs bé, ens anem d'alegrar, no? Perquè a vegades el futbol català estem massa dividits i jo crec que hauria de ser al revés, estar una mica més units.
Doncs aquesta tarda, com fan els campions, el Sabadell estarà de festa. A les 7 de la tarda hi ha prevista una rua que partirà des de la nova Creu Alta. Es preveu que a les 8 del vespre doncs, es facin els parlaments des de l'Ajuntament. Hi aniràs, Raül?
Evidentment, no? És a dir, avui és dia de gaudir i de passar-ho bé, perquè crec que ens ho mereixem després d'un any que ha sigut molt difícil. Hem estat 4 mesos sense guanyar a casa, és a dir, ni a primera divisió, ni a segona, ni a l'antiga segona B, ha estat el Sabadell 4 mesos sense guanyar a l'estadi, i aleshores avui és un dia de gaudir, de passar-ho bé i de sortir pels carrers de Sabadell amb els colors de la ciutat. I pel qui vulgui veure i estigui interessat, pel Twitch de Ràdio Sabadell es pot veure.
Val.
Doncs ja ha sortit un nom, un possible entrenador per l'any que ve, que ja s'ha començat a rumorejar un nom.
Ah, sí?
Sí, ha sortit el nom de Ferran Costa i tal, que, a veure, encaixa perfectament, no? Perquè va estar amb el Barcelona Futur, amb Lucas Viale, amb l'Andorra no l'han deixat acabar la feina, perquè, bueno, l'Andorra dona per 3 capítols de Netflix tranquil·lament, perquè va a tres entrenadors per temporada, però a mi Ferran Costa m'agrada molt la seva filosofia de joc i crec que encaixa perfectament amb la filosofia que vol tenir el Sabadell. Però, bueno, veurem quan anuncien si Movilla se'n va o no se'n va i després quin és l'entrenador, perquè estem a 2 de juny, la pretemporada començarà d'aquí un mes i poc més, aleshores has de començar demà de descans, però dimecres has de començar a fer fitxatges, a dir qui es queda, qui no es queda, és a dir, queda molta feina per fer.
Doncs...
T'has deixat que va fer una gran temporada amb el Manresa, el Ferran Costa, i que va ser segon de Xavi Molista al Terrassa, vull dir que ha pres a bons equips.
Deixarem que confirmem aquest canvi, si arriba a produir-se, a la banqueta, perquè vull que parlem molt ràpidament del que ha tingut lloc a Terrassa aquest cap de setmana. Aquesta final a 4, que ens hem quedat sense opcions, els vallesans. Sergi, perquè el Real Club de Polo ha estat el campió en categoria masculina i el Club de Campo de Madrid en categoria femenina. I l'Atlètic, que es va polir als dos equips del júnior, no? A les semifinals.
No, l'Atlètic masculí va eliminar el Club de Campo.
El femení. Sí.
El femení va eliminar el júnior.
Exacte.
Com deies.
Però l'Atlètic s'ha plantat a les dues finals, sí?
Sí.
No ha pogut assolir cap dels dos títols.
Tot i que
hi havia esperances o no?
Sí, per què no? Home, l'Atlètic masculí va estar, bueno, va rebre el gol de la derrota dos minuts pel final, vull dir, va estar inclús a la segona part va tenir les millors ocasions, però el Polo té un porteràs que és de la selecció espanyola, es diu Luis Calzado, que va fer dos o tres aturades impressionants i va evitar potser la victòria de l'Atlètic. Hem de dir que en el Polo campió hi ha dos terrassencs, l'entrenador Ramon Sala, que és un entrenador que és ex-internacional, és medalla de plata a Atlanta i tota la vida a l'Egària, aquest any va fitxar pel Polo, i també Xavi Llonar, un jugador format aquí al Club Deportiu Terrassa, que també va jugar el seu últim partit, jugador internacional, que també havia jugat a fora, havia jugat a fora d'aquí, i que va retirar-se amb aquest títol de Lliga. En quant a les noies, una llàstima, no? Però sí que indica, no? L'Egara femení va perdre les semifinals amb el Club de Campo donant la cara, jugant molt bé, i l'Atlètic va perdre la final, sí. És a dir que així com l'hoquei masculí de Terrassa sempre ha tingut molta més preponderància, ha tingut més títols, el femení li costa, però bé, ja es van acostant a les finals. L'Egara, recordem que va guanyar la Copa de la Reina, i tot això doncs va donant una mica de poc a poc, no? Aviam si d'aquí un poc temps doncs poden ja guanyar una lliga qualsevol d'aquests dos equips. El Club Deportiu Terrassa sí que la té 5 lligues, però sí que no ni Egara ni Atlètic en tenen cap.
Bé, doncs, una llàstima que no s'hagi pogut quedar cap títol aquí al Vallès. Resultats molt justets a les finals, a les dues, 2-1, tant a la masculina com a la femenina, i res, no podem celebrar gran cosa, només a l'ascens del Sabadell de moment. Anem a parlar de la Champions molt ràpidament, perquè clar, jo no sé si a vosaltres us va passar que una final que enfrontava el PSG amb l'Inter, sobretot si un és seguidor del Barça, tindria el cor dividit, però per no apostar per cap dels dos. Què us va semblar aquesta final, que va ser bastant descafeinada, si tenint en compte aquesta àmplia victòria dels parisins 5-0 sobre els italians? Què us va semblar? La va veure?
Sí, la vaig veure, i va ser un partit... A mi em va sorprendre molt el partit de l'Inter, perquè el PSG va fer el partit que havia de fer. Vitinha és un espectacle, és a dir, Vitinha ara mateix és un dels millors migcampistes del món, acompanyat de Fabián, fan una de les millors parelles al mig del camp que hi ha a Europa. El Doué, no sé d'on l'han tret, però crec que és un jugador destinat a ser un dels millors jugadors del món a curt termini, i que Luis Enrique treu el màxim profit dels seus millors jugadors, i és el cas de Dembélé. És a dir, si a un aficionat del Barça li dius que Dembélé seria candidat número 1 a guanyar una pilota d'or fa 3 anys, et dirien vinga, avui no és el dia dels sants innocents. I el partit que va fer Dembélé, la Champions que ha fet Dembélé, és una barbaritat. És una barbaritat com ha pressionat a dalt, com ha baixat a defensar, i això el mèrit és de l'entrenador, que és el que n'és que han requerit que els jugadors ajudin a defensar de la manera com han fet. Per tant, crec que és la Champions de Luis Enrique.
Què et sembla, Joan?
L'atracció, ha dit descafeinat, jo diria no, una final cafeinada total, cafeinada pels francesos. Jo penso que la final més maca i més vistosa hauria sigut el PSG a Barça, per mereixements. Passa que al Barça li va faltar ofici, cosa que la sort també li va influenciar amb l'Inter, però aquesta vegada a l'Inter la sort no li va venir de cara, perquè no jugava. A l'Inter és un equip que no juga res. Ja ho diu el futbol italià, ja ho diu Catenaccio. Són equips que defensen, busquen fer un golet, em recorda molt l'Atlètic de Madrid, el futbol italià, perquè també busquen el seu golet i intentar solventar el partit a través d'una defensa amb una estructura molt ferma i sobretot molt arrelada. Els italians, poca cosa. Jo no quedaria cap jugador dels italians. En canvi, com heu dit vosaltres, del Paris Saint-Germain hi ha 4-5 jugadors molt interessants. El Dembélé no, per mi, perquè el Dembélé aquí va ser un desastre. Un caos. Estava més lesionat i de festa que per la feina.
També era més jove, no estava tan centrat. Bueno, i també necessites un entrenador que et posi les coses clares, i un entrenador com Luis Enrique, o com podria ser també Flick.
El Flick mateix.
Clar, sí. Ha de ser d'aquest estil.
Ho ha demostrat amb escreix, sí, ho ha demostrat. Almenys la canalla jove ha funcionat, que això és el més important. I els veterans ens diu que ha per jugar, i si no s'han quedat fora de les convocatòries i de jugar encara que siguin 5 minuts. Això està clar. Final, que feinada total. Paris Saint-Germain m'ha descut el campionat de sí, sí. Champions, i el Luis Enrique ja el coneixem. Jo sempre, sempre dic el mateix. Abans del Xavi hauria fitat el Luis Enrique ja al seu moment. Perquè el Luis Enrique sembla que té un orgull molt alt com per, segons en qui, pues, fer costat.
Ja. Yeah. És curiós, eh? Perquè la temporada en què ja no hi ha Mbappé al Paris Saint-Germain se'n va, doncs, a guanyar títols amb el Real Madrid, no aconsegueix res, i en canvi el PSG és en el moment just en què rebrota aquest equip que ha sabut fer precisament el tècnic Luis Enrique. Tu què destacaries, Sergi, d'aquest nou PSG?
És que jo m'ho express, jo anava a dir que era la final del gran absent, no? Mm. És a dir, jo crec que el protagonista en el fons d'aquesta final no hi era. Hi era el Kylian Mbappé, que si heu vist mai el documental de Luis Enrique, ell ja li diu en el documental, diu, si vols ser el millor del món has de treballar, has de pencar. I també després fa unes declaracions, no sé si les heu vistes, suposo que sí, perquè han sigut molt virals, de jo fins ara no ho podia controlar tot perquè tenia un jugador que feia una mica el que volia, i ara ho podré controlar tot, en el qual ho ha pogut controlar tot, i per tant doncs s'ha vist aquest equipàs, perquè realment va ser molt millor que l'Inter. I jo crec que això, aquestes coses a vegades va molt bé, com arribes tu a final de temporada. I ha arribat el PSG, ha fet un coet, no sé si el Barça, jo el veia ja molt cansat al final, no sé si el Barça hagués pogut superar-lo, no se sap mai, perquè en futbol ja ho sabem que no, però sí que, bueno, l'Inter per mi va ser un rival indigne de jugar aquesta final. I, bueno, el que passa que aquí també, clar, aquí entraríem que el PSG, doncs, bueno, no gasta diners dels que genera el futbol, sinó gasta uns diners que li venen
de l'amo,
i no hi ha cap control. Llavors, clar, aquí és una mica un dopatge financer, entre cometes, que, bueno, que això el pot beneficiar, però que fins ara no li havia funcionat. El Manchester City també té molts diners i també aquest any no ha fet res. És a dir, que a vegades el futbol, bueno, no sempre els diners ho són tots, i aquesta...
Home, si no, que li diguin a Florentino, no?
Sí, exacte. No sé, ara es veu que han fitxat a Beckenbauer, Roberto Carlos i Cafú, i escolta, ja estan il·lusionats de cara a l'any que ve. Vull dir que aquests sí que ho saben vendre, però sí,
però
que...
Però penseu una cosa, que és que amb el fitxatge de Xavi Alonso, al tanto, que segurament veurem un millor Madrid que no hem vist fins ara. Jo,
sí, és possible.
Jo crec que sí.
Jo crec que al Madrid li van entrenadors tipus espantapàjaros, que no pinten res, i sempre quan ha guanyat ha sigut així. Ho va fer Miguel Muñoz, que no pintava res, ho va fer amb Del Bosque, que no pintava res, i ho ha anat fent...
Camacho, que no va durar...
No, aquests no. Aquests no.
Perquè volia pintar.
Clar.
Exacte, els Pellegrinis i que volen intervenir. L'únic que li ha funcionat una mica, però tot, no va guanyar la Champions tampoc, va ser... Mourinho, però bueno, va guanyar una lliga en 3 anys o 4, vull dir que tampoc va ser la rapera. Vull dir que aquests entrenadors no li van bé, i a mi em fa la fita el Florentino Pérez, des d'aquests intervencionistes, i no crec que a Xavi Alonso li agradi que li intervinguin o que li vulguin fer l'equip.
Bé, doncs a veure com va. Serà interessant, eh? Serà interessant, perquè clar, també està bé, doncs, que hi hagi competitivitat, no?, entre els equips de la lliga. Us sembla correcte, ja l'heu destacat, Dembélé com el millor jugador d'aquesta Champions, Doué amb 19 anys el millor jove de la competició, que apunten que s'emportarà el Golden Boy, i tenim a Rafinha i a Lamine, que han quedat en l'11 d'aquesta competició. Com ho veieu? Ho han escombrat no sé. Massa cap a casa?
Home, jo crec que la final fa molt, però recordem que Dembélé, Luis Enrique el va seure no sé quants partits com a càstig perquè no espavilava. Recordem que Dembélé és un jugador que jo crec que poques vegades ha passat a la història, ell i un altre, per cert, no ell sol, que a la final del Mundial, de l'últim Mundial, el canvien abans de la mitja part perquè no estava fent res. És a dir, és un jugador que per mi... doncs jo crec que s'ho mereix més Rafinha, però clar, això no opinió molt personal, i sí que Doué em sembla un gran jugador, però em sembla que ho ha fet millor Lamine Yamal i Doué, clar. És que la final és el que pesa, Carme. Al final la gent mira la final. I el que ha passat abans, doncs, tant fa.
I s'han oblidat de Pedri, no? Què us sembla? Ah. Què, Raül?
També es van oblidar d'Iniesta i de Xavi i li van donar el Messi.
Clar, però clar, és que estaven en el podi els tres, s'ho emportava un.
El problema que té Pedri, i és el que estava dient el company, que és migcampista, i que els migcampistes normalment són oblidats, és a dir, la pilota d'or que va rebre a Rodri és un cas estrany, perquè normalment li donen a un davanter.
Era per no donar-li al Vinícius.
I a mi Pedri crec que ha fet la seva millor temporada des que està jugant al Barça, és a dir, ha tingut un nivell molt alt. I el problema que té el Barça per la pilota d'or és que té tres jugadors que estan a un nivell molt alt, que són tant Lamine com Rafinha com Pedri. Si Espanya guanya la Nations League que juguen aquesta setmana, potser Pedri i Lamine passen un pas per endavant, sobretot Lamine. Però clar, també aquest any hi ha el mundialito aquest de clubes, que és molt important, no?, per la FIFA i tal, i a veure com això repercuteix a nivell de vots. Aleshores, és un any una mica estrany pel tema de premis individuals. Per mi, pel premis de la UEFA, és a dir, el premi de la Champions i coses d'aquestes, per mi el millor jugador ha sigut Dembélé, no? És a dir, que és el que ha guanyat la competició, per tant, és el millor. I per mi l'11 com a mínim hauria d'estar Cubarsí, Pedri i Lamine i Rafinha, és a dir, crec que són els quatre jugadors que han estat una mica més per sobre del Barça durant tota la temporada.
Joan, volies afegir alguna cosa més?
Sí. L'última part de la Lliga ens hem deixat un jugador. Ja sé que és l'última part de la Lliga, es diu Fermín.
I m'encanta.
Fermín. Sí. Jo del Barça estem parlant del Pedri, estem parlant del Yamal, estem parlant del Rafinha i el Fermín, que ha aixecat molts partits. Mm. Jo crec que és un jugador top, top total, i diria que està en aquesta llista. El premi diu que se l'emporta el que guanya la Champions, ja veurem, ara hi ha una Eurocopa, o hi ha alguna cosa similar, una paellassada, però alguna cosa similar. Hi ha molts partits. I aquí també hi haurà fressa per tirar jugadors.
Parlem als últims minuts de la situació que s'està generant amb el fitxatge de Joan Garcia, possible fitxatge del Barça, que se'n parla molt del que podria suposar, que no és una altra cosa que la marxa de Ter Stegen, perquè Chesnik ja ha confirmat que sí, que vol continuar. I clar, en aquest cas el Barça el que intenta fer és aprofitar per rejuvenir l'equip, però no només això, sinó que econòmicament la situació del Barça millori i es treu de sobre doncs una de les nòmines més importants, fent fora Ter Stegen. Però Ter Stegen diu que ell continua la temporada que ve. Això serà un colabrot i espero que no duri tot l'estiu. Com ho veieu vosaltres?
A mi em sorprèn.
Jo penso que és un error.
És un error?
Un error perquè primer s'ha de deixar sortir abans d'entrar. I aquí estan intentant que entri algú i que no surti ningú. Perquè el Ter Stegen serà cabut i no crec que vulgui marxar. Llavors, qui marxa?
De fet, ja es va encarregar de fer fora en Bravo, no? Perquè va posar en una tessitura el club o que al final van haver de decidir perquè es quedés ell i fer fora a Bravo.
És que el que dit és totalment d'acord, és a dir, ara mateix, a priori, Chesney ha renovat, Ter Stegen té contracte amb un sou elevat. Si fitxes a Joan Garcia el fitxaràs amb un sou bastant elevat, és a dir, que tindràs tres porters i després del que va passar al camp de l'Espanyol amb com Joan estava de content i tal, a mi em sorprèn molt que vulgui fitxar pel Barça, però bueno, si les informacions són aquestes, és la que té pinta, no?, que al final acabarà firmant pel conjunt blaugrana.
És que no ha dit que no ha desmentit res, vull dir, no
s'ha desmentit res.
L'acord està fet, l'acord entre el que el Barça li ofereix i ell està fet, i t'ho dic perquè ho sé, però això no vol dir que s'hagi firmat res, és a dir, tu quan si fitxessis, quan voldries? Això. I el Barça ha dit, val, això, si tu fitxes et donarem això, però ell és cert que té molts dubtes pel tema, doncs, això, que tema espanyol,
tema família... Permeta un moment, tu dones un sou i quin sou treus a la porteria?
No, però si jo no estic dient si hem de treure. Jo dic que en el cas del Joan García el Barça li ha dit tu, o qui sigui, sí, el representant, li han dit quan vol això? Val, estem d'acord. Hi ha un acord entre el representant i l'empresa que representa.
Qui treus?
Però és que això és un altre problema. És a dir, jo et parlo d'una cosa i tu em dius una altra. Jo estic parlant d'això. Llavors, quants jugadors a la història, repassem, quants jugadors a la història en contracte han acabat marxant? És que sembla ara que sigui tan difícil. És a dir, si Ter Stegen vol jugar al Mundial ara que pot, que Neuer ja no d'allò, doncs haurà de jugar, i si veu que no juga, doncs s'haurà de buscar les garrofes. Però és que això passa, o sigui, el món del futbol no té memòria, i em sembla que ho sabeu tots els que estem parlant futbol, i moltes vegades desgraciadament no hi ha sentiment. Llavors, doncs, si el Barça ara vol fer aquest pas, doncs Ter Stegen, si no vol ser suplent, o diu, escolta, no, el Joan García ve, però el que sigui millor i l'entrenador el triï és el que jugarà. Llavors, és una qüestió que ell vulgui acceptar aquest repte, però jo no veig tan complicat que el Barça ja va tenir Ter Stegen i Bravo com a porters, eren dos porters de primer nivell.
Sí, però la situació que es va crear...
Seria la primera vegada que passa.
La situació que va crear ell mateix...
Permeteu.
Molt ràpid, que hem de marxar.
A la porta fins ara ho tenia molt controlat. En el moment que comença a haver problemes amb els diners o amb sous, es descontrola tot. I aquí pot haver un descontrol total amb aquest tema.
Veurem què és el que passa, perquè és veritat, no sé qui ha comentat, crec que el Raül o tu, Joan, que el Ter Stegen és bastant cabut i allà on posa el d'allò, posa la... No, és igual.
Aquí començarà a venir el problema.
És igual, ho deixem aquí. Gràcies, que tingueu una molt bona setmana. Sergi, nosaltres continuem, eh?
Sí, home, i tant.
Vinga, que vagi molt bé.
Adéu, bona setmana.
Adéu, adéu.
Adéu, trempats, bona setmana.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és así. Verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
¡Qué bonito!
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Música a Ràdio Sant Cugat.